Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne. Aquesta setmana en format tertúlia i en la participació dels quatre grups polítics amb representació al ple municipal. Debatrem sobre temes d'àmbit general, alguns dels quals ja portem arrossegant des de fa dies, com és tot el tema del procés sobiranista i altres temes que generen o que genera tot aquest procés i tot aquest debat. Amb nosaltres són avui els regidors Antoni Montagut, per part de Convergència i Unió. Benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vicent Lleó, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Font, per part del Partit Popular, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Antoni Espuny, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Jo, per actualitat, encetaria parlant d'aquest Consell Nacional Extraordinari que va tenir lloc aquest cap de setmana per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, on ja deixo el damunt de la taula que, per una banda, és a dir, un dels objectius era dirimir d'una manera clara si al final es posaven del costat dels partits que aposten per posar-se en una banda que tiri endavant un tipus d'iniciativa relacionada amb el possible referèndum o amb la possible consulta, i per l'altra banda també era una mena de prova de força del sector més sobiranista del PSC o més catalanista, de veure una mica què pensava el partit, o en aquest cas els òrgans de partit, perquè també he sentit, després en parlarem, diferents opinions de dir, home, això és el que pensen els òrgans del partit, però el militant base potser pensa d'una altra manera. Per tant, aquí vull sentir propostes, i suposo que hauria de començar el Partit dels Socialistes. Sí, no? Pues, Antonio,
sí.
Sé que no t'agrada començar els debats, que t'agrada acabar-los, però en aquest cas avui et toca a tu.
Farem un esforç.
Com ho veus des de...
Des de la Cala, eh? Com ho veus des de la Cala? Bé, com un simple militant. Com un simple militant, jo ho veig, que suposo que davant de la situació que s'ha creat, o que es va crear a poc, perquè és una situació que al llarg del temps va evolucionant i va tenint els seus més i els seus menys, i a vegades està escorat cap a un costat, a vegades està escorat cap a un altre per les diferents declaracions que fan els diferents polítics. Suposo que el Partit Socialista es va veure la necessitat de fer este congrés extraordinari, o el que sigui, la conferència extraordinària, i per a, d'alguna manera, debatre este tema, sobre este tema, i deixar ja les coses clares de cara també als seus militants o simpatitzants, perquè tinguessin alguna cosa clar, perquè també s'ha de dir que a vegades no s'entén massa que se voti a favor del dret de decidir, després se voti en contra, després se prenguin una sèrie de decisions perquè quan s'ha presentat un altre tipus d'esmena al Parlament s'ha votat en contra o no s'ha votat. Jo suposo que devien anar per aquí els motius d'aquesta conferència extraordinària, i llavors van fer, pel que he sentit, vull dir, no sabem gaire més que el que a pinzellades molt breus he sentit per la tele i per la ràdio. Doncs vam fer una espècie de document, i aquest document, un primer punt, vaig entendre que era que se respectava el dret a decidir, que volien el dret a decidir, però que, per l'altra banda, aquest dret a decidir, d'alguna manera, si es tenia que fer este referèndum, pel dret a decidir, tenia que ser pactada i ja separada o negociada, no? Negociada amb el govern central, i a partir d'aquí, pues, que el Partit Socialista estaria d'acord amb aquesta línia d'actuació. Jo em sembla que d'alguna manera és lo que més o menys és lo que més o menys la gent socialista més o menys hem estat pensant sempre. No tothom, perquè gràcies a Déu, pues, és un partit que no és una partida, sinó un partit, i un partit hi ha molta gent que discrepem i que pensem diferent moltes vegades de la direcció, de les actuacions de la direcció, perquè quan des del primer militant fins a l'últim militant i des del primer dirigent fins a la base pensen i diuen tot el mateix, no es poden començar a preocupar. Ja no és un partit, sí que no és una partida, això ho diria un politòleg. I llavors, pues, bueno, es va veure que realment també el sector crític més catalanista, jo que més que catalanista seria més soberanista, perquè catalanista, el Partit Socialista o la gent del Partit Socialista, més sembla que mos sentim o tenim dret a dir-nos catalanistes. Tenim dret a dir-nos catalanistes perquè hem demostrat per moltes vegades defensar i prendre decisions a favor d'esta terra, no? I de la gent que viu en esta terra. El que passa és que alguns potser mos voldrien traure, no? Este objectiu de catalanisme. Diguem que el sector més soberanista, pues, llavors se va veure que té una força, i aquesta força, pues, és del 13 i poc, fiquem-li 14%, que es va prendre una decisió, i ara esperem, pues, que el partit actuï, o la gent que integra les direccions actuï en conseqüència amb esta votació. Res més, vull dir, no puc afegir res més que el que més o menys s'ha dit a la premsa i per la ràdio i per la televisió, perquè no tinc ni
tot
per motius laborals, no estic.
Tot i que ara tots
allò estan, que se'n diu, no estic al loro.
Tot i que ara tots estan pendents d'això, del Partit Socialista. Sentíem a la representant del PP dient: ei, el Partit Socialista, sí, sí, que van altres. Els de Convergència i Unió dient: ei, oco, que s'alinearà amb el PP.
A mi és una d'aquestes coses que me sorprèn. Vull dir, el Partit Socialista, segons moltes veus, ja, si ara tenim poc representant, no sé quants ni tenim al Parlament.
20.
Les perspectives són de 12 o 13 o de 6 o de 8, que realment potser serem de les últimes forces del Parlament, i mos doneu una importància, o donen una importància al que diu el Partit. Pues, home, si ja som una força que ja està acabada, que les pròximes eleccions no farem res, que en traurem 5 o 6, que no res, pues, no mos preocupéssim, no miri això tant al Partit Socialista, que ja és una cosa que sembla ser que ja és del passat, i que s'acabarà, i que es barallaran, i que desapareixeran, i que si realment ha de ser així, pues, els altres partits el que s'haurien de ficar és mirar cap als altres, als partits emergents, els que estan pujant, els que fan propostes que la gent els hi agrada, etc. El Partit Socialista, no sé per què li paren tanta atenció amb les previsions de futur que li han donat.
Si em permeteixes, pues, donaré la meva opinió com a ciutadà, evidentment, jo respecto el que pot fer el grup PSC, no? Per a mi, el que jo puc estar, diguéssim, il·lustrat amb aquest tema, amb aquest seguiment, jo crec que en el PSC, tant els crítics com els oficialistes, per dir alguna cosa, no hi ha ningú que sigui sobiranista, al meu entendre. Hi ha una línia...
El PSC?
Sí, no hi ha ningú, ni els crítics ni els altres, no? El que passa és que hi ha una línia que els separa, una línia purament molt prima, no? I és que el partit oficialista, representat per Pere Navarro, que va guanyar este Consell Nacional en el 87%, foren els crítics, és la diferència és que Pere Navarro diu que vol un dret a decidir pactat i dialogat, els altres també, aquí està la confluència, la convergència dels dos, però la diferència dels crítics és que el PSC té que formar part de la comissió del Parlament del dret a decidir. Aquesta és la diferència. Aquesta és la diferència substancial. I el Pere Navarro diu que no, que no vol seguir el joc que fa, pues, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa per Catalunya i la CUP. Per tant, aquesta és la diferència formal. És a dir, uns defensen els crítics, el senyor Ros, l'alcalde de Lleida, Marina Geli, etc etc.
La Núria Ventura, que la tenim aquí a les Terres de l'Ebre, no?
Els Terres de l'Ebre, el PSC de les Terres de l'Ebre, creuen que tenen que estar dins d'aquesta comissió que es va crear pel dret a decidir, per treballar en la formulació de la pregunta, etc etc. I el Pere Navarro creu que no té que estar dintre. Ara, que coincideixen els dos? Que el dret a decidir s'ha dialogat i pactat. Aquesta és la diferència.
Home, és un concepte important, eh?
Vale, però aquest és el punt fonamental. És a dir, que la discrepància, si és que la hi ha, que sí que la hi ha, no és perquè uns siguin sobiranistes i els altres siguin catalanistes. Jo crec que el PSC, hi ha que reconèixer-li en tota la seva història el paper capdalt que ha fet a Catalunya. Això, jo com a ciutadà li tinc que reconèixer este paper. Ara es troba amb una confusió que ara a poc a poc s'ha anat aclarint, no? És a dir, el sector oficialista sigui influenciat des de Madrid perquè va haver una conferència extraordinària del PSOE, sigui com sigui, jo aquí ja no entraré, però el meu forma de veure d'una forma, doncs, diguéssim, poc meridiana, perquè no, però crec que la diferència entre els dos és que uns volen que estigui dins de la comissió del Parlament del dret a decidir, que són els crítics, i el Pere Navarro diu que ha d'estar fora.
Però és un concepte que s'alinea amb el que s'ha dit, el sector més catalanista o més sobiranista.
No, jo entenc que els sobiranistes, el PSC no ha sigut mai sobiranista.
O més catalanista.
Sí, els dos són catalanistes.
Que no és la primera vegada que surten aquests crítics.
Tot el PSC ha sigut catalanista i, a més, i torno a reafirmar que ha fet un paper important en tota la democràcia dintre de Catalunya, un paper molt rellevant. Molt rellevant. Això jo ho tinc a dir-ho i és bo dir-ho. Crec que aquesta diferència és formal.
Per tant, no estaries d'acord amb el que diu l'Antonio de que és el sector sobiranista perquè catalanistes ho sent tots.
Ho són tots.
Molt bé.
Vaja, jo no he vist a ningú que sigui sobiranista. I més, algun sobiranista que s'hi pugui adotar, inclús el Ferran Mascarell, està com a independent, no?, dintre del govern de la Generalitat. No...
Més opinions.
Pues, home, jo, el primer que m'agradaria comentar sobre la... Pues sobre el Consell Nacional Extraordinari és que...
Després li preguntarem a l'Antonio una mica el seu concepte del que dia Joan del PSC de les Terres de l'Ebre. Ho dic perquè, a part de la Núria Ventura, tenim l'alcalde de Flix, no? a Mur, que també ja estàs a dir, estan tenint un paper preponderant dins del sector crític.
Pues jo el que volia opinar sobre ese Consell Nacional Extraordinari que han tingut el Partit Socialista català és que és una llàstima, una verdadera llàstima, que els primers de canvi pues, ja se puguen baixar del tren de la comissió del favor a dret a decidir, no? Vull dir, crec que és un dels postulats que sempre ha defensat el Partit Socialista i inclús antigament, fa 25 o 30 anys, molts dels dirigents, inclús el mateix Rubalcaba, que avui no vol saber res del dret a decidir, dia que estava a favor de l'autodeterminació dels pobles d'Espanya, vull dir, i molts dels dirigents, vull dir, això és real, vull dir, la gent segur que quan agafa el mando o agafa segons quins nivells o per les enquestes electorals pues, canvia el seu discurs d'un any per l'altre, vull dir. I això pues, els socialistes ens tenen bastant acostumats, no? Jo pues, veure, una altra cosa que diuen aquí que ha de ser una consulta dialogada i pactada. Diàleg, si dos volen hi ha diàleg, però si una part no vol no hi ha diàleg, no? I en aquest cas el diàleg és... els partits a favor del dret a decidir l'estan oferint constantment, ells ja estan tancats, o sigui el Partit Popular i el Partit Socialista en bloc estan tancats en la Constitució. Ara per exemple tenim el punt que es vol demanar per a que pugui fer la transferència dels referèndums, que Catalunya tingui dret a fer referèndums a través de l'article 150.2, no? És aquest article, el senyor Aznar va fer la transferència dels Mossos d'Esquadra, tot, i que la Constitució reflexa que les competències de tràfic són exclusives del govern espanyol, no? I, sin embargo, per lo que interessa o perquè Convergència els tenia agafats per allí amb aquell pacte, vull diguéssim, doncs va fer la transferència i més tard van aplicar el mateix article 150.2 per a transferir a l'Ersanxa l'estació de tràfic, sapient que la Constitució no ho ficava, vull dir que estem veient que això, la Constitució té prou arguments per a donar els referèndums
per a fer excepcions
a la Generalitat, vull dir, el que passa doncs, no hi ha voluntat política, no és cosa de la Constitució, o sigui, el Partit Popular i el Partit Socialista que no es vol fer el referèndum, de cap de les maneres I aquí ens trobem en què pues no hi haurà diàleg i no hi haurà pacte. Això ho estem veient, no? Vull dir, a Catalunya, no dic Catalunya perquè tots no ho som, però vull dir, els que estem a favor del dret a decidir s'han d'esgotar totes les vies possibles. I ja et dic, penso que és una llàstima que el Partit Socialista, les primeres de canvi, no sé si per por o perquè li han promès un càrrec al Navarro a l'última conferència que vam tindre, que es va ficar a plorar i tot, la emoció, pues al vindre aquí pues no hi ha que intentar convèncer pues, els seus companys de que això no és bo i que hem de pactar sempre el mateix i que si no hi ha un si l'enquesta i si el referèndum no és pactat i dialogat, que no s'iran a favor. I jo crec que avui per avui el govern espanyol, tant si manen els socialistes com el PP, ni hi haurà pacte ni hi haurà diàleg, i els ho estem veient cada dia. Si tinguessin intencions de tindre diàleg i pacte, farien el mateix que s'ha fet al Canadà i al Quebec i a Gran Bretanya, no? Els referèndums del Quebec i el referèndum d'Escòcia, però aquí no es vol. Ho estem veient cada dia. Vull dir, per això dic, penso que és una llàstima. Considero el Partit Socialista que encara hi ha gent dins del Partit Socialista, jo no diria sobiranista, potser tampoc, però sí un sector que està a favor del dret a decidir bastant, i potser hi haurà gent que votarà que no, o defensarà el no, perquè hi ha gent que ho ha dit, ho ha expressat públicament socialista, que ells volen votar, mateix, però votar que no.
El mateix ahir mateix, en el programa 8TV, Àngel Ros, l'alcalde de Lleida, va dir que ell no es considerava, ell no, si tingués que votar, no votaria independent.
Però vull dir que, estem parlant del favor del dret de decidir, no estem parlant de la independència, estem parlant que cadascú pot expressar lliurement el seu vot positiu o negatiu a la pregunta que sigui sortia pactada de la comissió que s'ha creat.
Gràcies. A veure, parlar d'un altre partit polític és a la vegada fàcil, no? Perquè dius, mira, agafes, arrambles, dius el que et sembla i et quedes tan fresc. I a la vegada també és molt difícil, perquè clar, qui millor coneix els intríngulis de cada partit, si és que ho coneix algú, són els militants d'aquell partit, són els càrrecs d'aquell partit, i sabran a què es deuen les seues actituds i les seues decisions en determinats moments. Des de fora i d'una manera molt desapassionada i també fent una lectura més o menys de lo que em pot semblar a mi, que això no vol dir que lo que jo penso sigui extrapolable en este cas ni a Convergència ni a Unió ni a Convergència i Unió. Vull dir, no és una qüestió extrapolable. Jo aquí he vist en diverses coses, no? Vull dir, li he agafat a Pere Navarro una mica de vèrtic. Vull dir, això, este tren, diguem, començava a arrencar, ell sap on lo porta, el portava en una consulta que d'alguna manera també trencava en l'esquema del PSOE, i no oblidem que més d'una vegada s'ha amenaçat el PSC de que o feia costat al PSOE i anaven tots en una mateixa línia, o hi havia la possibilitat de que el PSOE aterrés aquí també es presentés en una llista electoral. I això hi ha planejat diverses vegades. No perdeu de vista la Chacón.
No, se'n va anar... De moment està a Miami.
No, sí, però puntualment bé, ja està... Bé, i està present...
Miami dels Estats Units.
Bé, i està present cada vegada que hi ha alguna moguda que considera que ella hi ha de ser. No perdeu de vista les seues manifestacions, i aquí és evident. Vull dir, aquí, si comencem a mirar quin ha sigut el gruix del vot del PSC, doncs, bueno, podríem començar a jugar en quin seria, suposant que hi hagués PSOE, que quedaria del PSC i què seria PSOE, i entraríem en una dinàmica que no interessa al Partit Socialista Català i tampoc li interessa al PSOE. Bé, no interessa cap dels dos. Quan se parla de la consulta, una consulta pactada i dialogada, i que si hi ha d'haver un canvi de Constitució, doncs ha de ser un canvi de Constitució, vull dir, que és la proposta que plantegen, doncs, home, per fer un canvi de la Constitució es necessiten 2/3 parts. Un canvi d'aquestes característiques. Això és evident que no comptarà mai en lo vistiplau
el binomi
de qui governi en aquell moment. M'és igual qui sigui. Si governa el Partit Popular, no hi serà. Vull dir, serà a favor, evidentment, el Partit Socialista, però no el Partit Popular. I si fos al revés, ens trobaríem... Però al final, les dues terceres parts aquestes no les tindrem mai.
No surten, no?
No, no surten.
Home, si no, no, si no afegixes el PSC, PSOE i Junts, no?
No surten, ni afegim.
Són els únics que poden fer els canvis. No,
però ni afegim PSC i PSOE quan ha hagut un govern a Espanya últimament tenint dues terceres parts.
Antoni, ja es van posar d'acord també en canviar algunes coses, eh? O sigui, bona voluntat s'han posat d'acord.
O sigui, tu me vols dir que ara mateix hi hauria prou bona voluntat com per arribar a aquest canvi?
Que hi ha hagut casos que sí que s'han posat d'acord quan hi ha una voluntat política.
Sí, però se
fiquen d'acord... En aquest cas, no.
Se fiquen d'acord per en un cap de setmana fer una reforma express de la Constitució.
No se va fer,
i convoquen el que sigui, de problema... A veure, jo no dic que sigui impossible canviar-ho independentment de que la Constitució no deixa de ser una interpretació d'un model de relació que es va establir al seu moment en les condicions que hi havia. Evidentment que totes les constitucions són modificables i s'han d'anar adaptant als temps que vivim. No pot ser que sigui una cosa hermètica, intocable, perquè si no encara aniríem a les 10 taules de la llei i no funcionem d'aquesta manera. No? Vull dir, la cosa ha canviat bastant. A partir d'aquí, jo el que veig amb el Partit Socialista és que està buscant el seu espai polític, perquè se'n dona compte que hi ha un discurs que li estan prenent pues, altres formacions polítiques i que d'alguna manera o hi ha una o hi ha una definició clara de què vol cadascú i la gent ho entén, o te pots trobar en una qüestió com que guanyis en un 86%, un 87%, un Consell Nacional Extraordinari, com ha sigut el cas, que els comandaments ho acceptin, que tinguis una sèrie de gent que diu, home, pues mira, el 13% se queda fora i és evident, dius, escolta, el gruix del partit el que està demanant és la via aquesta que planteja Navarro. La pregunta és... La militància, els simpatitzants, la gent que vota ho entendrà igual? Tindran aquesta visió també? I això és extrapolable, no hi ha el Partit Socialista, és extrapolable a tots els grups polítics. Podríem parlar de Convergència i Unió, podríem parlar del Partit Socialista, podríem parlar d'Esquerra Republicana, podem parlar del que vulguem. Al final... Jo veig que és difícil canviar la Constitució, que el Partit Socialista té el problema de relació amb el PSOE, que hi ha l'aixecón que quan arribi el moment, si hi ha unes primàries, ella hi vol estar. I aquí pues, hi ha en joc interessos particulars, interessos polítics i a vegades pues, aquests interessos fan que el trasfons que és algo tan senzill com preguntar-li a la gent, com facilitar el que se li pugui preguntar a la gent, i no estan en contra, l'únic que diuen, escolta, això ha de ser un procés pactat i dialogat amb el govern espanyol s'ha expressat. I t'ha dit que el que pugui qüestionar la sobirania espanyola i tal, que això hauran de decidir tots els espanyols i que això tal, i que ni parlant, Hi ha algun que expresident que ha dit encara que si es continua amb el procés, el que s'hauria de fer és agafar i tancar el president de la Generalitat a la presó. Clar, dius, bueno, són coses d'aquelles que dius, home, el to anirà pujant. A mesura que el temps avanci, el to anirà pujant. El que està clar és que de contraprestació, de contraoferta, no n'hi ha cap.
I per a que els catalans tinguéssim clar això, una mica quins suports té una part i quins suports té l'altra... No hi ha altra solució que arribar a unes eleccions que serien plebiscitàries i de les quals tothom ne parla. És a dir, les últimes eleccions no compten per saber on està ben uns i on estan els altres?
Bueno, si entrem en aquest factor que ara tu dius, perdó, Antoni, no podem intervindre sense... Sí. Clar, els dos principals partits que estan a favor del dret a decidir, bàsicament, són inclús... un sector de Convergència i Unió favorable a la independència, un sector més sobiranista, Unió va per una altra via, i Esquerra Republicana pues, sempre defensa el mateix. Vull dir, aquí el que no es pot qüestionar mai és l'oposició d'Esquerra Republicana. No? Clar, aquí, dintre d'aquests dos d'allò també, hi ha pilotes que se'n van cap a l'extrem dreta, bueno, parlant de futbol, estic parlant de futbol, a la dreta, a l'esquerra, al mig. Clar, realment ho tenen clar tot això? Vull dir, tots tenen clar que és el dret a decidir, això ho tinc claríssim, però quan s'entrarà al fons de la qüestió, a mi em sembla que hi ha posicionaments diferents respecte al que deia abans Vicent. Jo crec que ha dit que els dos grans partits, Vicent, no són partidaris de la Constitució. Jo crec que el PSOE sí que és partidari de tocar la Constitució, però per a fer el federalista. Però
sí,
hi ha que ser puntualitzar que siguis partidari de tocar la Constitució, però en el sentit d'anar amb una Espanya federal.
Si mos han de fiar els socialistes, ja mos van prometre que farien el gran estatut i ho acceptarien tot, i encara l'esperem.
Però has dit que els dos grans partits... Jo no soc defensor ara de ningú, però va dir que ell és partidari, el PSOE, de tocar... Ara, no a la vessant que vosaltres voldríeu, sinó a la vessant...
Jo crec que tenen la credibilitat que tenen.
A la vessant de la tercera via que defensa, em sembla a mi, el senyor Rubalcaba, i em sembla que Duran i Lleida, no? Aquí també hi ha una tercera via, que és la que estem parlant i que l'altra vegada vam entrar una miqueta, que és que aquesta tercera via és el federalisme, que és, estic d'acord amb el que ha dit l'Antoni, que necessiten dos terceres parts, és a dir, se necessiten dos terceres parts. Per a canviar la Constitució, dos terceres parts. Això és el que és legal. Com aquí a Catalunya també se necessiten les dos terceres parts, que avui en dia els dos partits no representen les dos terceres parts. No arriba al 90 diputats, no arriba, per poc, però no arriba. Per tant, què pot passar aquí? A veure, la gent, què pensa la gent? Ara parlem de la gent, que la gent jo crec que està una miqueta cansada també del mateix, aunque no perdin el dret a decidir, això hi ha un 80% que ho pensa, no? Però sempre el mateix, i els problemes reals del carrer estan per resoldre, els aspectes socials, etc. Jo he parlat amb gent que és pro, parlo de companys meus, que som alguns d'Esquerra Republicana, convençuts, i defensen aquesta postura, però que també li toca la part social, no? I això, dius, escolta, això no ho tindrien que deixar-ho de costat, sinó que és un tema fundamental. Jo tinc un veí que fa 2 anys que està a l'atur, i això també no m'ho tindrien que oblidar, no? D'aquestes coses, parlem del que és la gent del carrer. A veure, jo veig una solució complicada i molt difícil. Jo la veig molt difícil i complicada perquè molt parlen de diàleg però no s'escolta ningú, o parlen un diferent idioma, i quan parles diferent idioma i no saps anglès i no saps francès i no saps espanyol i els altres no saben català i no saben francès i no saben anglès, és de difícil solució. No vull ser futuròleg, no? Però veig una solució molt complicada per l'Espanya i per Catalunya, pels dos.
Antonio.
No res, vull dir, a mi este és un tema que ens podria portar hores i més hores parlar i poca cosa més, perquè realment a l'hora de la veritat poca cosa es podrà fer si no està dintre d'una negociació política. Aquí heu tret un tema important, no? Home, és que hi ha un article, no sé quin han dit, el
150.2,
no sé, .2, que quan les condicions polítiques són bones, pues s'utilitza per a fer coses que a vegades inclús estan en contra dels principis o del que està escrit a la Constitució. Bé, tornem a dir el que vaig dir l'altra vegada. És una negociació política i serà una negociació política, i els polítics han de veure en quines situacions concretes se donen en cada moment per a poder escriure als Reis Magos la carta o no la poden, o no escriure. Què és el que hem de ficar, què és el que podem ficar a la carta, què és el que no podem ficar a la carta. Si realment volem un dret a decidir i hi ha una sèrie de partits que, com que no representen la majoria del Parlament, com que no representen del Parlament de Catalunya, no representen la majoria del Parlament, però tenen una sèrie de força estratègica a Madrid en determinats moments, la poden tindre, perquè a les pròximes eleccions sembla ser que el que sí que quedarà clar, o sembla que sé que el que hi ha clar és que majoria absoluta no es tornarà a repetir. No sabem si serà d'un costat o de l'altre. Tant un partit com l'altre han donat mostres de que quan han entrat en negociacions poden fer i desfer. ha parlat de la policia, ha parlat de la xarxa, es va parlar, i aquí hem parlat també, d'aconseguir o de passar del 31 al 51 de la declaració de renta de la que els impostos passa directament a gestionar per part de Catalunya, això ho vam aconseguir a posteriori.
No Catalunya només, per a tots.
El que sigui, però se va aconseguir un percentatge molt important perquè... i això va ser fruit d'una negociació política, d'una situació política concreta que es va donar després d'unes eleccions i d'uns interessos que d'alguna manera van determinar que això, el que ara sembla ser que serà impossible, tota la gent ho diu, que serà quasi impossible que es faci el referèndum, en aquell moment se va transformar en possible. Coses potser tan importants com aquesta. I aquí està el quid de la qüestió. Jo aquí em sembla que ho he dit dos o tres vegades. Al final, tot això és una negociació política. Però el que passa que avui, en les circumstàncies que se donen tant a Madrid, sobretot a Madrid, amb un govern majoritari que té majoria absoluta al Parlament, pues aquestes condicions no es donen com per a negociar aquestes coses. D'aquí dos anys, crec que són, d'aquí dos anys hi haurà les eleccions. D'aquí dos anys hi haurà unes eleccions i hi haurà un resultat. Sembla ser que ningú s'hi traurà majoria. Llavors, si era el moment que ara el que veiem com a negació de la negació per part del govern de Madrid, a la millor, els mateixos ho veuran possible i veuran que serà factible, i si no ho diuen en la boca grossa no ho diran per a posteriori fer-ho o realitzar-ho o ser dialogants o ser, o escoltar i tal. Este és el quid de la qüestió. Les coses en un estat com l'espanyol, amb una Constitució, amb una legalitat damunt la taula, amb uns governs que tenen unes determinades circumstàncies, a vegades majories absolutes i a vegades majories relatives que necessiten pactes. Amb aquesta realitat, s'ha d'imposar el joc de la política i s'ha d'imposar el joc, entre cometes, el joc de la racionalitat, amb el sentit de que demanem i analitzem què és el que podem fer realment en cada moment. Ara pretendre perquè hi ha un partit com Esquerra Republicana, hi ha uns dirigents o una part d'un altre partit, com és el de Convergència i Unió, en aquest cas Convergència, no Unió, que volen fer el referèndum perquè es volen declarar...
Hi ha alguns socialistes que es volen
declarar independents, perquè volen fer l'estat independent. En les circumstàncies actuals, jo és el que a mi m'estranya, que polítics i persones que fa molts anys que estan en política i saben el que representa la política i saben el que és un estat de dret, que ara demanin el que demanin, i si no els hi donen, pues, se fan les víctimes.
La realitat de la relació entre Catalunya i Espanya, diguem-ho així, la coneixen tant els dirigents espanyols com se coneix aquí a Catalunya.
No tant, els espanyols potser la coneixen més o menys.
La coneixen?
Menys.
Els dirigents espanyols, el govern espanyol no la coneix? La relació real amb Catalunya? La relació econòmica?
Econòmica sí, però la relació social menys.
No, l'aportació que et fa.
Sí que la coneixen.
Dic, a veure, ells tenen més coneixement i tenen...
En números sí.
Sí. T'ho dic per una
però la convivència potser no tant.
Si les balances fiscals haguessin sigut favorables a Espanya, les haguessin publicat cada any el dia 2 de febrer per deixar passar un mes per prudència per acabar de fer els comptes. Aquí n'has tingut un tip. Al final, quan aquí algú està dient que hi ha un dèficit important, de moment el que t'estan dient és que allà s'està acabant d'arreglar, s'està acabant de cuinar, perquè això no sigui tan evident. Este tipus de relació desigual, diguem-ho així, ho tenen clar des de fa molt de temps. Quan ha hagut una bonança econòmica, tampoc ha hagut la voluntat de ficar-se-hi. Ara l'excusa és aquesta: mai serà un bon moment perquè Catalunya pugui tindre, entre cometes, el que
les balances fiscals
cometes,
últim, perdona, Antoni,
entre cometes se mereix. Acabo de seguit. Entre cometes se mereix. A partir d'aquí dius, home, és algo que mos porta on estem. Vosaltres penseu que si Espanya hagués agafat i hagués fet com Alemanya, en este cas, no, un tipus de relació que dius en un dels lands del producte interior brut, no sigui, que no sigui el 8, que sigui el 4, anem gradualment al 4, anem gradualment al 4, no dic, i és un tema de negociació, vull dir, anem, mira, quan se va demanar el pacte fiscal, imagina't que en aquell moment hi ha una sentada dels partits en aquell moment al govern, dels partits a l'oposició per fer-los partíceps i dir, xiquets, com que tots reconeixem, perquè tots ho saben, la relació que ha hagut en Catalunya, això ho hem de portar d'una altra manera. Ho hem de portar d'una altra manera. Hem d'anar a temporalitzar i dir, hem d'arribar a l'any 2020-2025 en què d'aquest 8% hem de passar al 4% d'aportació. En què ha d'haver, acabo ja, Joan, ha d'haver, doncs, aquesta relació. I a més, escolta, en el que és la cultura catalana, el que és la llengua catalana, ha sigut una eina d'integració, coneixen perfectament el castellà, la gent, que no hagués agressió, que no hagués agressió,
el desconeixement,
que no hagués agressió. Aquí què passa? Que has tingut per una banda un menyspreu i continuen tenint un menyspreu. Vull dir, què passa? Que arriba el punt en què el pacte, el diàleg que reclamava l'Antonio, que en un moment donat pot ser que es fiqui damunt la taula, que per mi la tercera via no és el federalisme. Per mi la tercera via és aquesta, no? De dir, escolta, assentem-nos, replantegem la situació, és el que jo he entès de tercera via, eh? És el que jo he entès, no per part, en aquest cas dels socialistes, que és una altra via, que li podem dir tercera, quarta, quinta, li podem dir el nom que vulguem, el nom que vulguem.
Se pot eliminar totes les autonomies.
El pacte fiscal porta els morros. Llei verd, llenya al mono que és de goma, i tot el que ens hem trobat ja des del moment en què l'Estatut se va prometre que respectaria el que sortís, que això no vol dir que s'hagués d'aplicar passat demà, sinó que ho tindríem escrit i continuaríem reclamant. Aquí ha hagut, d'alguna manera, s'ha anat a saco. S'ha anat a saco. Mos trobem al moment en què mos trobem. Se mos planteja, escolta, lo fred que fa fora d'Espanya i fora d'Europa, passareu més fred, els hiverns allí són gèlids, no tindreu moneda, no tindreu això. I passa, molt bé. Antoni, escolta, lo que no s'ha plantejat en cap moment és Espanya, quina és l'oferta espanyola? Quan ha d'haver diàleg, el diàleg ha de ser com a mínim entre dos. I el diàleg a Espanya, encara és hora que he de sentir quina és la seva proposta.
El diàleg ha hagut, diàleg, Antoni. Després et diré per què. L'ha hagut. El que passa és que no, ara no m'interessa.
Jo el que em volia fer referir també és com dir a l'Antonio, que hi hagi una voluntat de diàleg per part del govern espanyol. La voluntat de diàleg ja fa anys i anys que m'ho han demostrat. No? Un petit encís és, per exemple, el primer estatut que vam fer. Quan se va canviar l'altre, diguéssim, només ens havien fet un 60% de les transferències. O sigui, en 25 anys no van tindre nassos d'aplicar el primer estatut. I el segon que van fer, que va aprovar el Parlament de Catalunya, tot i que van haver dos partits que aquí estan presents, que van votar en contra, vull dir, el Partit Popular i Esquerra, i penso que ho tornaríem a fer, encara avui per avui, a part que el van retallar amb un 30 o un 40%, i ens el van passar al ribot, dirigents socialistes disfrutant com passaven el ribot i públicament, sent bé en la voluntat que té els dos partits grans d'Espanya, hagin les eleccions i hagin el resultat. Potser no se sentaran mai junts a parlar els dos partits grans d'Espanya, el Partit Socialista i el Partit Popular, però en temes de més autogovern per Catalunya o del País Basc, que ja hi van veure la llei Barreja, segur que se sentaran junts a parlar. Amb això segur que s'hi trobaran, amb això. Una altra cosa que han parlat aquí, que tu que diies bé, Franqui, en el començament, a les eleccions que vam tindre aquí, els partits que portaven al seu programa electoral fer una consulta a aquesta legislatura, van treure, i tot i haver hagut un 70% de participació, una de les més altes de la democràcia aquí a Catalunya, van treure els partits, no compto els socialistes, els partits del favor de la consulta, 87 diputats per 48 l'altra part, diguéssim, no? I el Partit Socialista, pues, a poc a poc se va col·locant a la part que potser ells naturalment s'hi troben més còmodes, que és el bloc anti-consulta, no? Diguéssim. Jo crec que s'ha legitimat, vull dir, la gent ha parlat, i quan parlava Joan de que, per exemple, hi ha dirigents de Convergència, o potser hi haguen del socialisme, o potser hi ha algú d'Esquerra. No,
aquí també passa una mica com en el Partit Socialista, deixem, que ara tot lo vol, no, ara tothom opina i tothom deixa clar que a Convergència hi ha dos, gent, i Unió hi ha dos postures.
La gent que va votar Convergència, la gent que va votar Convergència, va votar Convergència i Unió, perdó, Convergència i Unió, van votar a favor de que vingués una consulta, que ara els dirigents que han sortit representats al Parlament, hi ha alguns que volen terceres vies, hi ha alguns que potser es desmarquen, és legítim, però la gent quan van a votar, va votar a favor de que vingués una consulta aquesta legislatura. I això ho hem de tindre ben clar. Vull dir, los, Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa, les CUP ho portaven, els socialistes ho portaven així d'aquella manera, però vull dir, però aquests quatre partits, que avui encara estan junts i estan dalt del mateix tren, encara, el primer vagó ja s'ha soltat, que és el Partit Socialista, vull dir, però encara hi ha quatre vagons amb aquesta locomotora, vull dir, esperen que arribin els quatre junts. Vull dir, a favor d'aquesta consulta, vull dir, encara, bueno, perdó, crec que haurem d'acabar així, no? Vull dir, haurem d'acabar fent la consulta. Si no es pot fer, doncs unes eleccions plebiscitàries, perquè el govern espanyol, ja ho sabem quin diàleg tenim, no?
I després d'aquestes eleccions, què?
I després d'aquestes eleccions plebiscitàries, doncs, home, jo crec que hi ha una via, que és la declaració d'independència unilateral, i això ho hem de tindre present. Vull dir, el govern espanyol no està per res, ni per dialogar, ni per un millor finançament, ni per un més govern. Crec que hem d'arribar, si les vies s'esgoten, si totes les vies s'han acabat, doncs si tu portes amb un programa electoral, si tu em votes a mi, declaro la independència, crec que la gent sabrà el que vota, no, també?
Molt bé. Ja que tinc la paraula a ell, ja voldria introduir un altre tema, que és l'amenaça, entre cometes, de l'Oriol Junqueras a Brussel·les, quan va dir de que si convenia seria capaç d'aturar l'economia catalana i que això perjudicaria també, evidentment, a l'economia de l'estat espanyol. Sí, 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 sí.
Bueno, Junqueras, això va ser en una conferència a la Unió Europea, al Parlament Europeu, i bueno, pues, a veure, ells van agafar i se li va fer una pregunta, i vull dir, a veure, estem sentint cada dia amenaces d'altres dirigents, cada dia, constantment, inclús ara fa poc, l'expresident, dia de tancar el president de la Generalitat 5 anys. Sí,
quan diu llei, expresident, quin expresident va ser?
El senyor Aznar. I hi ha gent, que constantment estan parts de l'exèrcit que tirarien els tanques, i ara ens fixem en una persona que diu que ha dit que us sembla si ara Catalunya digués aturar una setmana l'economia. Tampoc no és tan descabellat. Potser les formes no són les adequades, no? I els temps que vivim, però a veure, ell està dient que les mesures legals, o sigui, això històricament ja ha passat a Catalunya. Va passar, eh? Va haver una insubmissió fiscal, inclús va haver una espècie de l'exèrcit, del governador militar, que va tancar diverses persones perquè això no passés. O sigui, les empreses catalanes i la burgesia catalana es van negar a pagar els impostos a Madrid. Això ja va passar al segle passat, als començaments del segle passat. Vull dir, a veure, nosaltres som som l'economia més forta de l'estat espanyol i la que fa més exportació. Vull dir, a veure, si tots poden amenaçar, perquè nosaltres no podem dir què passaria si Catalunya deixa una setmana de treballar. Perquè nosaltres normalment els catalans ja som acostumats a treballar a costelles per a altres, no? Diguéssim, ja estem veient com, per exemple, aquí les transferències, els 100% econòmics que ens venen, o les inversions de l'Estat, tot, i que diuen gent que faran això o l'altre, les inversions de l'Estat que venen aquí i venen a altres zones, o la inversió de l'Estat per habitant, que s'hauria de mirar, que Catalunya és la segona comunitat més habitada d'Espanya.
Opinions.
Bé, jo...
I també m'enllaceu una mica el
sí,
que penseu.
Sí, al final no li dono més importància, suposo que va ser una calentura i... I ja està. El que passa és que el lloc on t'ho va dir-ho, doncs, no era l'adequat.
Té més transcendents. És curiós, bé, les coses a la Unió Europea tenen més transcendència.
De calentures n'hi tenim tots. La diferència d'Aznar i el senyor Junqueras és que Aznar ja està retirat de la política i el senyor Junqueras és candidat a ser president de la Generalitat. Aquesta és la diferència que hi ha. Per a mi, una potser és pitjor, la d'Aznar, però l'altra totalment imprudent.
Fora de lloc, no?
Clar, jo crec que sí. Però bueno, jo ho respecto i cada que faig el que vulgui. Jo el que li volia comentar el que deia l'Antoni. A veure, que no ha hagut diàleg. Escolti, anem a veure. Les regles del joc, quan se va aprovar la Constitució l'any 78, No, 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 moment, moment. No, no, deixa'm fer un origen perquè vostès, o tu, Antoni, sí, o el teu grup, perdeu fàcilment la memòria i
no,
això...
No, 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 culpa'm a mi, que veure, estigui aquí, estic, però parlo a títol personal,
bueno,
eh?
Però, no, Antoni, pues,
sóc jo. Si per algú algo, sóc jo.
Amic Antoni, anem a veure. Les regles del joc, fins al 2013, era el sistema de finançament. Fins al 2013 era el sistema de finançament. En l'aspecte econòmic que tu dius. I el 2013 encara no s'ha acabat. Encara no s'ha acabat. Este era el sistema de finançament que tots els que totes les comunitats autònomes vau pactar en un quatrieni i que s'ha de renovar ara. Per tant, Convergència i Unió, el tripartit, Parròquia Catalunya, van acceptar este sistema de finançament. Inclús, torno a repetir allò que vaig dir, quan estava el senyor Montilla en Carot Rovira, van pactar un sistema de finançament del 2009 al 2013 que a Catalunya sortia beneficiada en 2.300 milions d'euros i que vam vindre aquí a Catalunya molt contents. Per tant, les regles del joc del diàleg han estat baix un marc estatutari o pactat en un sistema de finançament. Per tant, va haver diàleg acceptat per tots, i això és història. Seria història o no sigui la història. Però,
sí, s'ha pactat, se va pactar.
Molt bé.
I no s'ha complert per part de Madrid. No,
un moment. Jo parlo del fons del sistema de finançament.
Sí, sí.
Després, si tu parlo. Parles de la tercera, addicional tercera...
Inversions, a part d'això...
D'inversions, mira, jo aquí he portat un munt de coses, però no vull dir-ho perquè tampoc no val la pena, però quan vinguéssiu aquí parlem d'inversions, jo només sé que una cosa, que la Generalitat de Catalunya, les inversions que ha fet a Catalunya, enguany ha sigut zero. Això és el que sé. 2013, zero. Perquè s'han prorrogat els pressupostos, per tant, inversió, zero. Aquesta és la que sé. I la que he dit jo aquí...
I Madrid ha pagat tot el que deu, ho ha tingut tot pagat...
No, deixa Madrid. Jo defensaré Madrid. Jo parlo com a Joan Font. No, escolta, no, deixa'm acabar, que t'he deixat acabar. Jo t'he dit que la inversió de la Generalitat a Catalunya ha sigut inversió zero. Zero. Per tant, després entrarem per què i no sé quant. I també te vaig a dir... Del fons de liquiditat, Catalunya ha rebut i rebrà 1.700 milions ara, properament, en total de 25.000 milions d'euros des del 2012 i el 2013. Això, pots dir, Joan és un embustero, no, això no és veritat... No. D'acord, per tant, no entrarem en números. Jo simplement vull dir que el sistema de finançament va ser dialogat i pactat, va haver diàleg. Els sistemes de finançament que ha hagut durant els anys fins avui, ha hagut diàleg, per tant, aquest diàleg econòmic ha existit. Que estigui a renovar amb un altre sistema de finançament? Sí, Antoni, sí. Sí, tenen en compte dues coses.
Madrid, des del teu punt de vista, només per apuntar el que tu dius, ha sigut lleial amb Catalunya?
No ha sigut lleial.
Li ha facilitat els pactes, els ha respectat al 100%?
No,
escolta, i en vestigar tot és fruit...
Jo t'he dit que Madrid té molta culpa del que està passant. Molta. Moltíssima. Per la miopia... per l'aspecte social, que no han tingut en compte... No, la pela no, perquè la pela ha sigut pactada entre els governs de la Generalitat a l'altre del sistema de finançament. Això no m'ho discutis, perquè això ha sigut així. Això ha sigut així. I et vaig a posar dues fotos, la del Majestic, una, i l'altra del tripartit, que va, en Zapatero li va treure 2.300 milions d'euros en benefici de les altres comunitats autònomes. I això està a la hemeroteca i està tot arreu. Este ha sigut el sistema de finançament. La miopia ha sigut de que en un moment determinat, el govern de Madrid, en aquest cas el senyor Rajoy, quan el senyor Mas va anar a Madrid, no li hagués tingut que tancar la porta. Això ja ho he dit un de vegades. I aquí va ser un error polític de bulto. De bulto. Perquè no sabia la realitat de Catalunya o la menyspreava, si tu vols. No puc posar el cap.
Jo dubto que no la conegués.
Jo no puc posar el cap d'ell.
No, però
va fer un error de bulto. És a dir, escolta, sí, mira, el 2013 s'acaba el finançament i busquem un pacte fiscal per Catalunya. I el senyor Mas se'n va derrotat. Així com va vindre derrotat, victoriós aquí, perquè es va treure el gran pes de damunt, ha sigut al revés. Aquesta és la meva visió personal, des del meu avesant. I per tant, aquests polítics són grans polítics, els hi falta aquesta visió de futur i que no saben el que t'he dit, la realitat social de Catalunya. Això per un costat. Home, aquí ja acaba la meva intervenció, eh? Jo lo del senyor Junqueras ja ho he dit, no vull tornar a repetir. Escolta, que tu em digues que aquestes eleccions del 2012 fonamentalment eren el dret a decidir, Escolta, per a posar dret a decidir, en un foli se posa, però els programes electorals anaven moltes coses més. Anaven moltes coses més.
Però anaven, se van.
Bueno, però anaven moltes coses més. Que tu digues
el Partit Popular no ho portava, això.
No, però bé, suposo que la gent...
I Ciutadans tampoc.
Suposo que els 800.000 parats que hi ha a Catalunya, doncs, home, dret a decidir, jo vull tindre un treball, no? Suposo que tindria un programa social, polític, financer, etc, etc. Vull dir que la gent sí que el punt era este, i ara el punt serà pues, el mateix, no? I les eleccions publicitàries que tu has dit. Home, jo no sóc per aquí dir-ho, però me sembla que Convergència Unió no està d'acord amb això que vostè diu. No està d'acord.
Jo expreso la meva opinió, no?
No, vull dir que jo t'estic dient dels partits polítics. Els partits polítics que declararem l'estat unilateral a unes eleccions publicitàries. Convergència i Unió, que aneu cap al mateix camí, no està d'acord amb això. Per tant, els mateixos...
Si la gent votarà, potser sabrà el que vota.
D'acord, no? Però tu, que ell no està, ja ho descarta això. Ho ha dit públicament, jo no ho estic dient. Ho ha dit públicament que no compartís la unilateralitat de declarar la independència a unes publicitàries. La premsa està... Bueno, ho ha dit, jo no ho estic dient, ho ha dit. Per tant, amb això es quedeu sols, amb això.
Bueno, però hi ha dirigents convergents que sí que ho estan dient.
Dirigents, però...
jo us diré
una només cosa. Caldria, sí, en una conferència...
Em deixa parlar l'Antonio, eh?
Sí, perdó.
No.
Sí, no, sí.
Festes. No, ho sé, vull dir... El que ha passat aquí a en Junqueras, bueno, pues, sí, és a nivell anecdòtic, el que passa és pues, que a mi, personalment, això ho pots dir... en una sala que són tots companys i simpatitzants, en una petit fòrum, i llavors pues, xiquets, pues, si no mos deixen pararem i tal, però bueno, un foro tipus Europa amb tot el ressò que té a nivell europeu, i això no sé, a nivell de Junqueras, jo a nivell de Junqueras, dir, bueno, ostres, aquesta persona és un dels que mos vol manar, i quan no li donen alguna cosa, mos ha de ficar, quan no li donen el que volen, mos dirà que hem de fer huelga, o que hem de parar l'economia catalana, o que hem de... Jo crec que un dirigent polític que està enmarcat dintre d'una legalitat no ha de dir mai ni ha de proposar mai este tipus d'actuacions.
No perquè estàs a favor del dret a la vaga, Antonio, tu?
Jo sí que estic al dret de la vaga, a favor del dret de la vaga, però no a favor del dret
quan
de la vaga.
Quan un treballador no favor, empresari no li dona
sí,
aquell
sí,
que vol,
suport, sí.
Sí, sí, té el dret a la vaga,
això, però
no?
Això és un altre tema, això és un tema,
no.
Això és un tema podem, de treball. I l'altra cosa és el tema, polític. Un polític no pot dir, i si no me doneu, declararé una huelga. Lo que, a nivell polític, faré una huelga. Això els polítics no ho poden fer. Ho poden fer els treballadors a nivell de relacions laborals amb una empresa, però no a nivell polític. No a nivell polític.
Un empresari de cada huelga, no?
Exacte. Sí. Aviam, un polític està emmarcat dintre d'una legalitat. El que no pot dir és i si no mos dona el que volem, i si no mos dona el que volem, doncs me declararem huelga. I em vaig quedar una miqueta sorprès, més que tot amb el marc que ho va dir. Amb el marc europeu. Jo suposo que qui el va escoltar va dir, ostres, estos són els que volen governar el nou estat europeu? Que jo, per mi va ser una manifestació fora de lloc i que no s'hagués tingut mai que produir. I sí que es pot produir amb una xerrada, amb una sala i que hi ha allí pues, 500 persones que l'han anat a escoltar i si no ho farem, pues, com ha dit altres coses, no? I si no ho farem, però amb un marc europeu aquestes coses no es poden dir perquè assusten
europeu,
perquè
només cal parlar de Vidal Quadras és el que va dir, no?
Perquè assusten
cal recordar
però recordem-ho també
el Partit Popular,
no? Sí, però no és un candidat
un polític no pot votar així,
és un fòssil, és un fòssil,
però ho va ser, no?
Ho va ser candidat,
imaginem-nos perquè una cosa és el que hem parlat aquí, són les vulgues perquè que ha passat a Madrid, en la brossa i tot això, i l'altra cosa és i que els treballadors s'han unit i han fet huelga, i l'altra cosa és un polític.
No, això pensa que aquell no, ho va fer no, dintre no, d'una conferència, la conferència...
No, va ser una quasi una roda de premsa.
Amb una comissió,
Va ser una comissió
del Parlament Europeu.
No va ser allò era una roda de premsa que se li estaven fent preguntes.
No, no bueno, va ser...
Jo vaig veure, jo tenia entès que havia sigut en una conferència,
conferència
i que dintre la conferència, dintre la conferència...
La conferència estaven pràcticament tots els mitjans de comunicació que estan al Parlament Europeu, que se li van fer
a pocs,
jo,
de diputats pocs, se li van fer una sèrie de preguntes i
jo, lo que a veure, en aquest cas no és per defensar-lo, però parlo per desconeixement. Normalment tots sabem que agafar un tros d'una intervenció d'algú sense agafar la globalitat és, a vegades pot portar una mica
moment, Antoni, però és que després si el Vicent
no, que reafirmés, no et dic que no, no
perquè,
dic que no.
Clar, perquè es va donar compte de que potser ho va dir d'una forma que no volia dir-ho.
Plantejat dintre d'una hipòtesi que diu, home, i us imagineu què passaria si fos este cas, vull dir, per d'alguna... Jo ho vaig entendre més aviat, no, potser per bona voluntat, no és per defensar-lo, perquè ja veus, no és el que pretenc. Jo ho vaig entendre més aviat com una possibilitat d'agafar i de remarcar el pes específic que tenia Catalunya dintre l'economia espanyola. O sigui, imagineu-se el que podria suposar.
Això és el que va matisar després.
Sí, però, fixa't, però sí, però és que després...
No, estem veure, parlant... no pretenc defensar-lo, no, dic que agafar que és una intervenció...
És com va matisar-ho, que és el que volia dir, però no ho va dir.
Pot ser desafortunada al moment. Què passa? Hòstia, el ressò que té això és perquè és qui és i representa el que representa, i agafant un renúncio és, bueno, és fantàstic,
que va fer
és fantàstic, poder agafar algú i poder-li atribuir aquí, mira, t'he enganxat en fals, mira les intencions que porta, i en això començar-li a treure suc, quan n'hi ha que les fan també molt més grosses i coronades, i no passa res, i allò surt pim-pam-pum i encara,
I
segons a quins programes,
encara... No? Encara vas...
Sí. Perdona, no...
No, jo de totes maneres t'agraeixo perquè has tret una paraula, una frase que realment resumeix una mica la situació que estem, penso jo, que estem aquí debatent, no? Perquè hem fet una sèrie de manifestacions, se n'ha parlat dels resultats de les eleccions, de les balances fiscals, aquí hem parlat de moltes coses, no? Però en una hora és just, n'estaríem 10 seria just, n'estaríem 30 n'estaria just. Sí, seria just. Clar, aquí hem fet una sèrie de manifestacions i jo trobo que aquestes manifestacions, que tothom, començant per mi, pues les utilitzem i d'alguna manera pues intentem explicar la nostra postura, entre cometes, explicar la nostra postura, però mai arribem a tot el context. Sempre agafem una part d'un text i la frase que ben bé has començat...
El text
sense el context és un pretext. Sí. Aquí està. Vull dir, moltes manifestacions, començant per la meva, que hem dit aquí, començant per el que jo hagi pogut dir, se poden entendre com a pretextos per aconseguir algo concret, però realment no donem tot el context de la realitat per aprendre a l'hora de prendre les decisions. I fico el que ha dit Vicent, no, és que els resultats van ser 80 i pico, i aquí ho hem parlat moltes vegades, fico aquest exemple, aquí ho hem parlat moltes vegades, no podem, per la voluntat de la gent, i la voluntat majoritària del poble català és amb este percentatge, no, per què? Perquè un diputat a la província de Tarragona són 25.000 vots, no ho sé, eh?
25.000 vots... No? No vagi sempre el mateix,
sí,
i sempre
no,
la gent,
però tampoc, no es fiqui a seu que teniu 87 diputats i els altres ni tenen 40. Perquè un diputat a la demarcació de Tarragona, per dir alguna cosa, són 25.000 habitants... 25.
Un diputat d'Esquerra Republicana val 100.000 vots,
si
i un socialista al Parlament Espanyol val 60.000.
Pues si tu saps, si
pues parlem, comencem per aquí.
Exacte. Si tu saps que es produeix,
és la llei electoral,
si tu saps,
canviar la llei electoral.
Si tu saps,
i necessitem les dues terceres parts. I necessitem
finançament local.
Antonio, necessitem les dues terceres parts per a canviar això.
Aquestes
les dues terceres parts.
Si tu saps que es produeix, no continuïs entre reduïts.
Però allà, com és que el govern espanyol no ho feu? No ho canvieu a Espanya?
I m'estaves... Que
us beneficia? Dient, no, és els partits grans?
El 90% o el 80% de la població o el 60%...
Cal recordar que Esquerra Unida, amb un milió i mig de votants, amb un milió i mig de vots, va tindre dos diputats.
Sí.
I com que es beneficiava a Valtres el Partit Socialista, allí no volen saber res, i aquí, que es perjudica una miqueta, no molt, eh? No molt. Que ara potser ens perjudicaran altres.
L'altre dia parlarem de...
Però d'acabar, Antonio... Com fem? Ho veus com fem afirmacions, com fem
no,
afirmacions.
No, sí, però han de demanar lo mateix. Han de demanar lo mateix. Aquí i allà, realment... i això els socialistes mos tenim acostumats, no. Que aquí diu fer un discurs i a Espanya en feu un altre. Pues de feu per tot arreu igual.
Ara em vestes
no, no, sí, no perquè podríem acabar, Antonio.
Vull fer-ho, no comences sempre la mateixa excusa.
Jo t'ho dic, jo dic, però si tu ja ho saps, si tu ja ho saps, i això és una realitat, a la província de Tarragona és un 25, per dir un número, i a Barcelona són 75. I llavors dius, home, és que a Barcelona tants de diputats i aquí tants de diputats. Home,
pues, i a Almeria són 3 pues, no, i a Barcelona són 50, pues, tornem-hi.
Pues, el que sigui, llavors atenem-nos una miqueta a la realitat. Si ens atenem a la realitat i no intentem només agafar el text sense el context, potser a la gent que ens escoltem li agradarà més escoltar, perquè si no ens situem en un mateix pla. Jo trobo que aquí el que hem de buscar és precisament algo diferent a lo que ja veuen pels diaris, ja veuen a nivell polític, perquè nosaltres estem en un altre nivell, pues intentem pues, d'alguna manera donar una informació tenint present el context, no només el text, perquè si no serà un pretext. Un pretext pel mateix que estan veient els debats de televisió, els debats de la ràdio i les manifestacions d'uns i dels altres. Per tant, aquí acabo. Sí, hi haurien altres exemples.
Hem d'acabar, Antonio?
Sí. D'alguna manera, jo penso que les coses avui són molt difícils per arribar a lo que alguns partits polítics pretenen, i que al final, si es fa algo, sempre serà a través d'una negociació política i no d'altra manera, avui per avui.
Hem d'acabar, sí, 10 segons.
Dir, només volia, perquè has fet una pregunta que no he tingut ocasió de respondre. La pregunta que anava voltant era, després de les eleccions plebiscitàries, què? Aquesta és la pregunta que has fet.
10 segons, 10 segons.
Home, doncs depèn del resultat. O sigui, després d'aquestes eleccions, depenent del resultat que hi hagi,
sí,
segurament pues, veurem la força que té la proposta que sigui, la proposta dels partits que ho portaran a la seva campanya electoral, i entenc que depenent de la força ho agafarà més força el fet del pacte, ni més ni menys, vull dir, dependrà molt del resultat i del recolzament que tingui, i allí sí que cadascú s'haurà de mullar i cada partit haurà de dir exactament quin és el seu missatge clar i entenedor.
Ah, una cosa, hi ha consulta pel 2014? Creieu que hi haurà consulta pel 2014? Va,
un sí, esperem. un no. Va. Un sí, un no.
No, a nivell individual, s'ho dic a nivell individual. Jo
no. Va, un sí, un no, Antonio, no. Joan, no.
Sí.
Sí.
Jo no ho sé.
No ho sé.
Tres nos, No ho sé.
Antonio, no ho sé. És bastant complicat.
He fet de periodista franquí,
no,
perdó.
Sí, em sembla mal. Antoni Montagut, Vicent Lleó, Joan Font, Antonio Espuny, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Gràcies.
Gràcies.
Bueno. Ja, adéu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.